Passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Encetem aquesta segona hora amb la nostra secció d'actualitat. Aquesta setmana és, per excel·lència, la dels llibres, la de Sant Jordi. I ara, justament, volem parlar d'escriptors, i és que el periodista vendrellenc Marc Guitart ha tret el seu llibre Tothom odia el nostre poble, 40 anys de música al Baix Penedès. Així que, per saber-ne més, anem a Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui l'actualitat no podria ser d'una altra manera que dedicada a Sant Jordi. I és que avui em fa especial il·lusió parlar amb un autor d'aquí de la nostra comarca, que a més és periodista i és amic, i ell és el Marc Guitart. Molt bon dia, Marc, com estàs?
Bones, Lourdes, doncs mira, molt bé.
Setmana de Sant Jordi. I liadíssim.
Liadíssim, sí. Traient el llibre i amb el grup Guardafogos traient el disc i fent la presentació aquest divendres 23, amb la qual cosa, bueno, no paro, però bueno, mira, està bé.
Però estava ja... havia de sortir així o has sigut casual?
Bueno, i ho ha anat portant el temps, no? El Guardafogos pensa que el disc el vam gravar al setembre i no esperàvem que al final es retrasés tant, però també hi arriba un moment que no pots fer res ara, d'això, tot durant l'hivern estava tot tancat, no es pots presentar el disc, amb el qual al final vam acabar pensant que estaria bé presentar-lo a l'abril, que ja comencen alguns locals a fer concerts a l'aire lliure, restriccions d'aforament, però bueno, ja es comença a moure. I el llibre, pues, fa 3 anys que treballo en aquest llibre i no sabia ben bé quan el tindria. El confinament de fa un any em va ajudar a donar-li un impuls molt gran i això va fer que al final ja el tingués a punt a principis d'aquest any, i clar, hi ha un moment que quan veus que l'has de treure ja dius que sigui per Sant Jordi. Llavors acaba tot confluint el mes d'abril, però bueno.
Perfecte. El llibre, el teu llibre és Tothom odia el nostre poble, història de la música pop-rock al Vendrell i al Baix Penedès. I em dius que fa 3 anys que estàs treballant en aquest llibre. Com va sorgir la idea? A banda de que, òbviament, ets músic.
Sí. Bueno, sí, sóc músic i fa, doncs, 25 anys que toco amb grups de música de la comarca i de fora. I llavors, quan jo vaig acabar l'últim llibre que vaig publicar, doncs allò que sempre penses idees de fer, i una que tenia era aquesta, de fer una espècie d'història oral a través de moltes entrevistes d'aquesta escena musical de rock que hi va haver a Baix Penedès, que ara potser la gent que pot ser més jove li pot semblar estrany, però durant una època era molt gran, es feia molta activitat, i per lo que és el Baix Penedès, que estem parlant dels anys 80-90, potser hi havia uns 50.000 habitants, la meitat que ara, la quantitat de grups que hi havia, de locals que programaven música, de gent que tirava endavant fanzins, inclús segells, que organitzaven concerts, era brutal. Jo crec que per sobre de la mitjana que d'altres territoris catalans. I era una mica, doncs, fer un homenatge a tot això, recordar-ho, recuperar la història, perquè me'n vaig als principis, me'n vaig als primers grups que surten de primer rock and roll, aquell més primigeni que el feien els Beatles, els Rolling Stones, que aquí a Catalunya, a Espanya, hi havia els Xirec, els Mustang, tots aquests grups. Doncs aquí també, en aquella època, a principis dels 60, van sortir-ne diversos a la comarca, i començo amb aquests. Me'n vaig als orígens i volia recuperar també això, com va néixer aquí a l'escena i com va avançar al llarg de les dècades fins a arribar, me quedo l'any 99-2000, que són 40 anys d'història, que ja trobo que ja són molts, i no vaig voler seguir perquè si no potser em quedaria massa extens, i també crec que està bé que hi hagi una certa distància per poder fer una valoració d'això, que agafis una mica de distància i puguis veure com ha anat tot, no? Llavors, igual d'aquí uns anys faig la part 2, Siglo XXI.
Siglo XXI. Clar, 3 anys, molta investigació, m'imagino, a banda del que tu coneixies.
A veure, són 3 anys perquè també és cert que jo això ho feia a banda de la meva feina. Llavors jo treballava i quan tenia temps lliures trucava músics i deia, quedem, vale. I has de quedar, quedaves en un bar, amb la gravadora, i era quasi que més que una entrevista, eren converses que teníem, xerraven allí amb cerveses, i després transcriure totes les entrevistes, i clar, i això ho anava fent al llarg del temps. I a més, sí que tenia un llistat de grups que considerava que eren importants i de gent relacionada, però després vas estirant i vas coneixent altres. I clar, jo vaig néixer l'any 79, hi ha molts grups de, molt antics que jo no en tenia coneixement, i vas estirant i et diuen, mira aquell, parla amb aquell, no sé què, aquí hi havia això, i coneixes molt, i així es va fent gran, i comença a sortir un munt de gent que has d'entrevistar i no s'acaba mai. I llavors això ha sigut fer-ho poc a poc, 2 anys i mig fent entrevistes, i de, quan va arribar el confinament les tenia gairebé totes fetes, me'n quedaven 4 o 5, les vaig fer ja quan van obrir l'estiu, però em va anar molt bé perquè llavors vaig dir, pues comencem a muntar-ho. Aquells dies que estàvem tancats a casa, tots fastiguejats, sobretot els que teníem nens, doncs llavors era una manera de fugir una mica, de dir, tanco el despatx, i llavors vaig començar a muntar-ho, i vaig avançar molt.
Déu-n'hi-do. 40 entrevistes a...
Més o menys, sí.
Més o menys. I sí que hi ha un inici...
Que... Sí, clar, és cronològic i agafo com a punt de partida el local que jo crec que va ser l'Espurna que va encendre aquí el rock al Baix Penedès, que és un lloc que igual a alguna gent li sonarà, es deia el Cau de l'Arc. Era un local de música que evidentment ja no existeix des de fa molt de temps, que estava situat on ara hi ha la biblioteca Terra Baixa del Vendrell.
Ostres!
És allò. Era una casa que era d'una família que era la família Requesens, i ell, el fill, el Joan Requesens, va decidir, ell està ficat en el món de la música, i va decidir fer un local on fer actuacions de música en viu al jardí a fora i portar grups com els Sirex, Mustang i Salvajes, tots aquests, i altres de per aquí. Cada diumenge feien concerts. I em va semblar molt interessant perquè jo no coneixia qui era el Joan Requesens, ell no viu a Vendrell ja, fa anys que viu a Vilanova, però a través de contactes de familiars que encara té aquí vaig aconseguir arribar a ell i vaig anar a entrevistar-lo a casa seva, i va estar molt bé perquè em va explicar moltes coses de com va tirar endavant el local en el seu moment, com portava els grups, que feien concert cada diumenge. Si em sent dir concert s'enfadarà perquè ell no diu, no fèiem concert, nosaltres fèiem ball. I concert eren coses en aquella època, coses més sèries com ara la sarsuela, em deia, dic, vale, bueno, doncs ball. Clar, els grups que feien així Beatles i tal, ells deia fèiem ball. I doncs això, feien ball cada diumenge a la tarda al Vendrell, al Cau de l'Arc, que anava moltíssima gent. De fet, he aconseguit fotos de l'època que es veu una gentada ballant mentre es toquen grups allí amb les guitarres, i va estar funcionant doncs gairebé 10 anys, fins a principis dels 70.
I per què es va tancar?
Bueno, ell va tancar l'any 71 perquè va obrir un altre local a Vilanova, que llavors ja estava ell mig vivint a Vilanova, que es deia Escalare, que era més gran, i va, suposo que devia pensar que en aquell moment allí tenia més opcions. El Cau de l'Arc va estar uns anys tancat, però va tornar a obrir els anys 80 com a bar musical. Que llavors aquí sí que hi ha molta gent que ho recorda, una mica més gran que jo no, que s'hi anava, era com un cau, de fet aquí el nom, com una cala d'aquestes, amb molts raconets de pedra, i s'hi ficava molta música, es punxava, i anaven els heavies, el Vendrell, això, i aquesta va ser la segona etapa dels anys 80 fins que es va cremar. Hi ha un moment que es va cremar, no sé quin any era, finals dels 80, i es va quedar llavors ja en desús fins que va comprar l'Ajuntament i va fer la biblioteca.
Clar, això sona molt lluny, perquè els que hem arribat aquí a la zona fa 15 anys, com puc ser jo, tot això ens sona a pel·lícula directament.
Bueno, a mi també, jo sóc d'aquí, però també em sona. Jo, clar, jo era jove als anys 90, o sigui, tot el que va passar als anys 60, 70, 80 de joventut tampoc no ho vaig viure. Però està bé recuperar allò, i hi ha tota aquesta dèria que tenia molta gent per aprendre a tocar instruments, fer grups, tocar, encara que hi hagi molta poca gent, i hi va haver grups en aquella època dels anys 60 que feien bastantes actuacions per Catalunya, d'aquí al Vendrell. Uns dels primers es deien Pòquers, hi havia uns altres que es deien Xoc, el Jerry Group era un altre grup dels primers que era el grup que tenia el Requesens, el propietari del Cau de l'Arc. Ell tenia un grup també que tocaven molts cops allà al Cau de l'Arc, i es deien Jerry Group, i uns de Cunit que es deien els Trempats, on hi tocava, era entre Cunit i Vilanova, i tocava el Jaume Casanyes Mestre, que és el pare de l'actual regidor.
Ostres!
Jaume Casanyes, ell tocava el contrabaix.
Que bo!
I tots aquests grups també hi són, i està molt bé perquè tots ells m'han facilitat fotos d'aquella època, que estan molt bé.
Clar, parles d'aquests, del Jerry Group, els Pòquers, el Xoc, els Trempats, m'ha quedat la imatge del pare de Jaume Casanyes. Però
sí, sí,
n'hi ha moltíssims que has pogut parlar amb ells, no?
Molts, perquè t'ho dic això, hi ha un moment, va avançant, als anys 70, el que ja són molts grups de cançó folk, així nova cançó catalana, que és el que es porta en aquell moment quan s'acaba la dictadura. Llavors aquí al Vendrell neixen alguns grups així de molt de veu, guitarra, harmònica, com ara Pot Buit, Jovent, Sol Naixent. I hi ha un moment, als anys 80, que ja comença a endurir-se el so, amb els primers Salto, que són de Bellvei, que és un dels primers grups que hi va haver de hard rock, uns altres que deien Marxa Atràs, del Vendrell, i és quan neixen els L'Accent Busto, a mitjans dels 80. L'Accent és el grup que fa la gran explosió, que a través de currar-s'ho molt, 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 aconsegueixen fent son nom i traspassar la barrera d'aquí del territori per tot Catalunya. L'Accent té un apartat gran, evidentment, he entrevistat pràcticament tots els membres del grup, els que són de Vendrell, i em semblava que evidentment ho havien de tenir així, perquè ha sigut un referent. I a partir de L'Accent i de que es converteixen en un grup reconegut, jo crec que això provoca que a principis dels 90 hi hagi una explosió brutal de grups. I de fet, a molts d'ells els acabava l'entrevista preguntant per què creus que hi havia això aquí? I molts, una de les raons que em donaven era, home, per L'Accent Busto. Nosaltres veiem que hi havia un grup de, nen, de joves d'aquí que els coneixíem, Vendrell no era tan gran, no. I que veien que vivien d'això, que tocaven cada cap de setmana per tota Catalunya, sortien a la tele, que es podia fer carrera d'això, i això va animar moltíssima gent. I a principis dels 90 és quan hi ha la gran, doncs, expansió per molts pobles. Al Vinyana surten els Peluts, a la Bisbal hi ha els Blue Blau Band, a Sant Oliva hi ha els Tòcatels i els Folliboro, a Cunit surt un grup que es diu So, al Calafell hi ha el primer grup que es diu Left. És a dir, és com ja feia una expansió per tota la comarca, perquè abans dels anys 90 sobretot era Vendrell i l'Arbós només. A Vendrell sí que n'hi ha molt des dels anys 60, i a l'Arbós a partir dels anys 80 surten molts grups. I de fet li dedico un capítol només a l'Arbós perquè hi ha molta moguda a l'Arbós. Eren com els dos centres de rock, el Vendrell i l'Arbós. Però a partir dels 90 amb els L'Accent això s'estén a tota la comarca. I a Vendrell surten molts grups, els Floretes Marejades, Malgrat Tot, Massaje de Dòlar, i després surten molts grups de l'àmbit del rotllo punk i més dur, com ara Boixo, Por Expand, bueno, no sé, moltíssims que me'n deixaria ara perquè els hauria d'anar repassant, copyright... Sóc que tinc el llibre aquí, que puc anar repassant. Grito de Odio... I aquí és quan es va estenent. I l'últim capítol el dedico també una part a Calafell, perquè Calafell és molt curiós. Calafell és el segon municipi del Baix Penedès, en gent i en dimensions. Però no, els primers grups que surten són a mitjans dels 90, gairebé. Triga molt. I això vaig entrevistar el Guillem Soler.
De Búhos.
De Búhos, però que als anys 90 ell va fer el seu primer grup, es deia Sub Judis. Jo tocava el baix amb ells. Jo vaig tocar amb el Guillem i el Jaume Nin, el Sub Judis, que era un grup que molta gent d'aquella època el recordarà, i vaig entrevistar el Guillem i li preguntava, escolta, què passa que trobo grups des de finals dels 80, principis dels 90 i molt enrere, de tota la comarca, i que a la Calafell no hi ha res. I em diu, sí, tio, diu, és que aquí el tema de cultura sempre el vam deixar una mica aparcat. Que a la Calafell era negoci. Calafell, des del principi ja era, i per això tenien evidentment 40.000 discoteques i bars i sí. Tot el turisme, estàvem enfocats a això. En canvi, cultura, diu, no teníem ni grups de cultura popular, no teníem castell, tot el que cultura havíem d'anar a veure o a l'Arbós o a l'Andrell. I per això triga tant. I no és fins a mitjans dels 90, quan surt aquest grup que es diu Left, quan surten els Subjudis, Nois Doctors, Barra Lliure, una sèrie de grups, Trompetilles, que llavors sí, que ja triga una mica, però comença llavors. I llavors a l'últim capítol, el cinquè, hi ha aquesta part també dedicada a Calafell.
Curiós el tema que dius, perquè clar, òbviament Calafell és la segona població més gran de tot el Baix Penedès, i és veritat que dius tu que triguen, no? I té la lògica.
Una curiositat, i volia saber l'opinió del Guillem, i em va donar aquesta opinió. Després ho he comparat amb altra gent de Calafell i em deia, sí, més o menys és així. Aquí molt enfocats a tema negoci, cultura no hi havia gaire moguda, hi havia poca cosa, hi havia el Cor Orfeo Calafellenc, sí, i hi ha un moment que sí que ja comença un altre cop, però va trigar més.
A tothom odia el nostre poble, també recordes la importància d'aquests locals que formaven part, no?, de tots aquests concerts, d'aquesta moguda, si li volem dir així, del pop-rock, no?
Clar, és que sense llocs per tocar no hi ha grups. I llavors hi havia tota una sèrie de gent que, doncs, que va ajudar a això. A l'Arbós n'hi havia diversos, l'Embajada, per exemple, l'Agrícol. L'Arbocense és una sala que és municipal i que feien molts concerts en una època concreta. Després, aquí al Vendrell hi havia l'Embús, que era als anys 90 feien concerts, hi havia també el Racó. El Racó existeix ara encara, però el Racó antic era una mica més amunt d'on està ara, i tenia com un soterrani baix i feien concerts allí també. El Lira Rock, el que ara és el Teatre Àngel Guimarà, abans era la Lira Vendrellenca, van organitzar durant 2 anys un festival que es deia Lira Rock, que era de grups de la comarca. Cada divendres tocaven 2 grups de la comarca i es ficava a petar. La part de baix era, i era un èxit, i ho van fer durant 2 anys. Llavors era, no sé, com recuperar tot això, totes aquestes iniciatives. Després algunes semiclandestines. Feien concerts en llocs que eren quasi cases ocupes o abandonades.
Què dius?
Una de les més curioses és una que es diu Cala Padrina. Cala Padrina era una casa, un casalot,
sí,
que estava mig abandonat i que estava cap a la zona dels pisos planes.
Sí.
I era una casa que era molt maca, però vella i abandonada. De fet, fa uns anys la van enderrocar, perquè hi havia problemes de que ara hi havia molta gent de drogues i punxant-se això, i al final la van enderrocar. I allà, la propietària d'aquella època, dels anys 90, que era una noia que a més es veu que anava molt pels ambients així, de rock, era una dona gran, però que li agradava molt aquesta, la faràndula, uh-huh, i va oferir-la a la gent jove d'aquí, de dir, podeu fer concerts. I sí, sí, sovint s'hi feien concerts, no hi havia llum, l'havien de punxar al carrer, cada vegada que hi havia concert.
Ostres!
Estava tot bastant... Jo recordo haver-hi anat a aquell concert i era com, bueno, tenia el seu encant, evidentment, era una cosa... Ja hi havia un moment que suposo venir la policia i s'havia d'acabar allò, no? Però s'hi havien fet molts concerts i està bé, i doncs històries com aquesta trobo que tenen la seva gràcia i s'han de recordar.
Uh-huh. A més, també aquí a la comarca hem tingut concerts que han marcat una època. I que són recordats per molta gent.
Sí, ja sé quin em vols dir.
Sí, no? Ho has intuït.
Sí, sí, sí. El de la Polla Records, que clar, jo tampoc no el recordo, això era l'any 86, jo tenia 6 o 7 anys, però sí que hi ha molta gent que, hòstia, els de l'edat que havien viscut, hòstia, el de la Polla Records, i dic, bueno, què passa, tanta la gent a la Polla Records, què va passar aquí? Llavors, entrevistant a gent d'aquests músics, molts hi havien anat i m'ho van explicar, no? Per exemple, els de Primera Salto van fer de taloners aquell dia. Wow. En Xavier Parisi m'ho va explicar, tota la història. I va ser un concert que es va fer allà a la zona de Calascori, uh-huh, costat del, molt a prop de on hi ha el Col·legi Sagrat Cor, que allò abans era un descampat, fa anys, jo ho recordo. I així com un pàrquing de terra era. I van fer allà el concert. Era un concert que es va fer per una cosa que es feia llavors a l'Andrit, que era la Setmana de la Joventut. I es feia a l'estiu, ho van fer durant uns anys, i feien concerts en diversos llocs del poble. I sempre n'hi havia algun més gran, i aquell any del 86 va ser aquest de la Polla Records i Primera Salto allà a Calascori. I era un concert que a mig concert hi havia molta gent, va venir molts punquis de tot Catalunya, i a mig concert va ficar a ploure a saco, va fer un diluvi. I llavors la gent va començar a desmuntar totes les plaques de l'escenari i d'altres que hi havia per allí per tapar-se, i allò va començar com, bueno, va ser la guspida que va fer encendre tot, i bueno, van destrossar diverses coses. Va acabar i molta gent recorda encara, i ho van explicar aquí amb el llibre quan els entrevistava.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, aquest llibre hem de dir que l'has fet tu sol, que hi ha la Universitat Rovira i Virgili, que s'ha sumat per interessat en el, sí, en el projecte.
Sí, molt agraïts. Va ser una cosa molt d'última hora, perquè jo, la meva idea era autoeditar-lo. Digues, uh-huh, un llibre, primer de tot, molt local, de la comarca de Baix Penedès, també molt centrat en una cosa que és la música rock. No em vaig plantejar ni tan sols buscar un editorial que m'ho publiqués. El faig jo, ja està. Però a l'últim moment, gràcies a un contacte, doncs sí, em van trucar des del Servei de Publicacions de la URB, en Jaume Llambric, i em va dir que els interessava molt, que els semblava un llibre que era molt interessant, i com ells també tenen, estan al territori, tenen facultat aquí a Coma-ruga, sí, que volien col·laborar. Llavors hem fet una edició conjunta dels dos. Això a la part física, perquè hi ha una edició digital que aquests l'han fet tot bé. Jo no tenia pensat fer-la, l'edició digital del llibre, i ells em van dir, nosaltres la farem. Llavors, doncs també es pot trobar a través de la URB en digital, i si no, i el físic que es pot també a través de la URB o a través meu, o si no, a la llibreria Mitjans de Vendrellès, on ja se'n pot trobar.
És a dir, que qualsevol que ens estigui escoltant avui, i que, òbviament, el dia de Sant Jordi anirà sentint, podem comprar-lo a través teu, de la URB o la llibreria,
sí,
Mitjans.
Amazon, sí,
tu has plantejat el tema d'Amazon?
No m'ho he plantejat, perquè és un llibre que parla de... És molt centrat a Baix Penedès. Dubto que hi hagi gent de fora que li interessi. Llavors, jo sóc Amazon, ja puc ser Amazon d'aquí a Baix Penedès. que m'escriguin al meu mail, que és guitart.marc@gmail.com, o si no, a través de la pàgina de Facebook o d'Instagram meu, o de... hi ha una pàgina de Facebook que he creat de tothom ho dia al nostre poble, sí. I a través d'allí es pot demanar i... No està gaire lluny, no... El més lluny seria que hagués d'anar a Marmellà, però no crec que ningú em demani un llibre des de Marmellà.
Si et...
Tampoc hi aniria, ja t'ho dic ara.
Per què? Si està aquí a prop. Home, sí. Home, si et truca algú del Marmellà, planteja't que sigui viu, important.
Quedem a les 11 de la nit a Marmellà, em diuen, i portes el llibre. Sí, ara corro, espera'm allí.
Espera que te'l porto dedicat. Això. Déu-n'hi-do, content de moment per aquest... Òbviament, és un èxit que l'hagis tret. Per mi és... Per mi és un goig tenir-te com a entrevistat, com a escriptor, però m'imagino que veure finalment aquest nen a les teves mans deu ser una sensació que has de viure-hi.
Sí, no, sempre ja saps, tothom que ha publicat llibre ja ho sap, són molt de mesos i anys de feina i quan al final surt dius, bueno, per fi. Però sí, molt content, ha quedat una edició crec que molt, molt maca, molt sòbria. I no sé, estic content, sí. A si a la gent li agrada. Igual a la gent no li agrada després, Això pot passar.
No, però la història, al final, és el que diem, no? Que vivim aquí, si ens interessa la cultura, ens interessa tot això. Que menys que saber, doncs, aquesta història del pop rock, esperant que hi hagi una segona part, òbviament.
Sí, jo he intentat que després ho aconsegueixes o no, però és allò de dir, inclús la gent que no li agrada la música rock o que no coneix els grups, que la pugui trobar interessant i explicar anècdotes de concerts i d'aquests grups, coses divertides, per dir, és que inclús sense conèixer-ho, que es pugui llegir. Després, si ho aconsegueixes o no, ja no ho sé.
Et planteges fer, ja per finalitzar, alguna presentació del llibre? Perquè ja sabem que el dia 23, impossible total, perquè estaràs amb Guardafuegos al Teatre Àngel Guimerà, amb aquesta estrena del disc a les 8 de la tarda, que si algú s'ha perdut i encara n'ha comprat entrades, no sé si en queden, però que s'afanyin, però el llibre quan el presentaràs?
Alguna cosa farem, sí, avui el divendres és impossible perquè estarem a full tot el dia allà al TAC, però sí que farem alguna cosa i de fet ja està mig parlat amb la biblioteca de l'Andrell i l'Ajuntament, segurament a principis d'estiu. Com que encara queda una mica. També està bé ara fer presentacions és difícil perquè no saps mai si et canviaran també totes les condicions. Igualment has de fer-ho com a molt poca gent, de l'aforament limitat, i segurament quan arribem a juny-juliol serà una altra cosa, l'aire lliure es podrà fer d'una manera més clara i doncs, ja que ho pots fer, millor que pugui venir gent, no?
Doncs estarem molt a l'aguait d'aquestes notícies. Marc, moltíssimes gràcies, com sempre, per tenir-te aquí avui al Penedès en Xarxa i moltes felicitats per la... per aquest llibre i esperem que sigui un èxit de vendes.
Gràcies a vosaltres per entrevistar-me.
Aquesta serà una setmana molt literària, hi haurà moltes actualitats que destinarem a presentar novetats d'autors de casa, com hem fet avui amb el Marc Guitart. Ara fem camí de 11:15 de la segona cita d'aquest matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i després tots els aficionats a la fotografia teniu cita amb el Penedès en un clic, amb l'associació fotogràfica Moja, que avui ens parla d'aquelles fotos que van a concurs. Què volen els jutges? Quines tenen més números per guanyar? No us ho perdeu.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són
dos quarts d'onze i és moment de repassar l'actualitat local i comarcal. A aquesta hora us parla Laia Paretes en nom dels serveis informatius. I comencem explicant-vos que Penedès Circular s'adhereix al projecte Porta a Residu Recurs per reaprofitar recursos empresarials. El tinent d'alcalde de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, acompanyat d'una tècnica del Consell de Cambres de Catalunya, ha presentat aquest projecte que pretén facilitar el contacte entre empreses per tal d'aprofitar els recursos que generen i que d'aquesta manera es converteixen també en recursos. De fet, al Penedès ja existia una experiència en aquest sentit, el Penedès Circular, que procurava aquest reaprofitament de residus industrials i ara el que fa és sumar-se a la borsa de subproductes i matèries primeres de Catalunya en aquesta plataforma Porta Residu Recurs. L'edició 2021 dels pressupostos participatius de Santa Margarida i els Monjos dobla la dotació fins als 80.000 euros. L'Ajuntament impulsa una nova edició d'aquests pressupostos participatius, una iniciativa que s'obre a la ciutadania per tal que es proposi i decideixi sobre la partida de 80.000 euros que s'ha reservat. D'aquesta manera, enguany es dobla la dotació respecte a la darrera convocatòria. Des de dilluns 26 d'abril fins al 7 de maig es podran presentar propostes. Entre el 10 de maig i el 23 de juny es farà la valoració tècnica de totes les propostes presentades, de manera que les que quedin seleccionades es donaran a conèixer el 28 de juny. El 5 de juliol s'obrirà el període de votacions de les propostes i, finalment, el dia 13 de setembre es presentaran públicament els resultats. Demanen que la C32 sigui gratuïta entre el Vendrell i Cubelles mentre durin les obres de la C31. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una moció d'Esquerra Republicana al ple del dijous 15 d'abril, en la qual es demana que a la Generalitat, l'autopista C32 sigui gratuïta entre el Vendrell i Cubelles mentre durin les obres de millora de la C31 a la comarca. La moció s'ha aprovat per unanimitat de tots els membres del consistori. Les obres de millora de la C31 han de començar aviat el tram que passa per Cunit, però també s'ha projectat una intervenció a la zona de Calafell, precisament. Fa uns dies Esquerra Republicana de Cunit va demanar que les obres no comencin fins després de l'estiu per evitar més perjudicis al comerç local. Mercatxollo obre Subirats al Museu del Carro del Cavall. Al Penedès hi ha molta tradició de celebrar els Tres Tombs. Es comencen a celebrar per Sant Antoni a Vilanova el 17 de gener i de vegades al mes de maig encara hi ha algun municipi que el celebra. Fins ara no hi havia cap museu que fes honor a aquesta passió pels cavalls, les eugues i els carruatges. I aquesta mancança es va corregir el cap de setmana passat amb l'obertura dins de les instal·lacions del Mercatxollo a Subirats del Museu del Carro del Cavall. La família propietària d'aquest establiment de venda d'objectes de segona mà hi ha traslladat la seva estimació per aquest món, habilitant dues sales on hi ha exposades una vintena de carruatges de tota mena, així com moltes fotografies i objectes que tenen a veure tant amb el món aquí com amb la vitivinicultura tradicional. De moment es programen visites guiades els dissabtes a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, amb una durada que no arriba a una hora.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de dos quarts d'onze.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
En què es fixen més els jutges en un concurs de fotografia? Què s'ha de fer per portar una foto a concurs? De tot això i molt més en parlem tot seguit a la secció Penedès en un clic. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on l'Armand Beneito està acompanyat dels dos Ignasis. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs ja ha passat un mes. Ja ha passat un mes i tornem a parlar de fotografia. Aquí al Penedès amb xarxa, amb l'Ignasi Blanca. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia.
I l'Ignasi Pellissa.
Bon dia.
No, ara sí. Ignasi Pellissa.
Bon dia.
Bé, parlem de fotografia un cop al mes aquí al Penedès amb xarxa i avui volem parlar de concursos de fotografia. Què ha de fer, doncs, un fotògraf amateur, un fotògraf que no es dedica al món de la fotografia, que només li agrada fer fotos, per presentar una foto amb condicions? Primer, una pregunta que bé... Jo no he participat mai a cap concurs, per tant, desconeixo. Imagino que una fotografia que es presenta en un concurs és una fotografia no tocada per Photoshop ni per res, no? Clar.
Depèn.
O depèn. Anem, comencem per aquí, per exemple, no?
Bueno, clar, el tema és que les bases les posa cada organitzador de concurs, no? I hi ha alguna categoria que es coneix com Only RAW, que aquestes sí que són més puristes i aquestes categories sí que no deixen tocar la imatge, no? El RAW, com sabem, és la imatge que surt en brut de la càmera i llavors li diuen Only RAW perquè només pots fer una mica els ajustos bàsics, no? De revelat, de contrast i poca cosa més, no? Ombres, il·luminació i poqueta cosa, i retall, algunes et deixen, algunes ni et deixen, val? I que sigui la foto tal com l'has fet a la càmera, no?
De fet, és com era abans, no? Abans sí. No podia tocar una foto, l'analògica... Bueno, no es podia tocar, no sé, crec, o sí, no sé...
Sí, sí que les tocaven, sí.
També?
Sí, també hi havia les seves trampes, les seves reserves, els seus allò... Al laboratori també feien... molts invents, les colorejaven, les, bueno...
Sí,
es feien bueno, coses. Parlem de molt antes.
Sí, sí, el que passa que ara és més fàcil fer-ho sentat en una taula que no a les fosques en una habitació que no veus res, no?
Mm-hmm. Sí, bueno, i el revelat d'abans pues, quedava només per uns quants, diguéssim, sí. I en color encara més, perquè era més complicat. Sí, sí. Però, bueno, això ho coneix més l'Ignasi, jo no he revelat mai
així. Com a fotògrafs, què en penseu? Vull dir, suposo que l'essència d'una foto que tu apretes el botó i surt com surt, no sé, si bueno, és la gràcia o no.
O en saps molt, o de vegades és xiripa, o tens bon ull, no sé. A veure, aquestes d'Only Rock que comenta l'Ignasi, sobretot ho demanen en concursos de natura. Concursos de natura una mica pros ja, eh? No d'aquests estar per casa de locals i coses d'aquestes, no? És més aviat concursos a nivell nacional o internacional que és obligatori gairebé que sigui tal com es tira la foto, no? I és perquè sigui el més semblant a la natura possible, no? Aquella foto, que no t'hagis inventat res, que no hagis posat ocells allà on no hi eren o li hagis posat cinc potes amb un tigre, per dir alguna cosa, no? Evidentment...
Vosaltres, no sé si algun cop heu fet jurat, imagino que sí, no?
Sí, bueno, sí. De fet, justament aquesta setmana hem fet de jurat en un concurs.
I vosaltres, suposo que cada un millor té un criteri diferent, però què veieu amb una foto o què demaneu amb una foto
bueno,
per catalogar-la com a bona?
Lo primer de tot, visualment, ja veus una foto si impacta o no, no? El primer de tot és l'impacte visual que té aquella foto. Després ja entra la tècnica, la composició, bé, hi ha els factors aquests que el que fa que una foto sigui perfecta, no? Si tu ja t'entra d'entrada, tu veus una pila de fotos i n'hi ha una que pam, aquella foto et crida l'atenció. Després ja li vas a buscar si tècnicament està correcta la composició, uh-huh. No es nota si està molt manipulada o... Ja ho veus, no? Si aquella foto destaca sobre la resta, llavors el més segur és que tinguis aquella foto, si no la primera, a la millor de les primeres, no? Uh-huh. De vegades costa més triar les següents...
Sí.
Que les que guanyen.
Les primeres normalment no tens bastant clar quines són les que van primer, no? Llavors, clar, després les altres ja entres a valorar, doncs això, molts detalls, i per saber quin està més amunt, quin està més avall. Però normalment les primeres 5 ja tens bastant clar, almenys en els concursos que nosaltres fem de jurat, que poder hi ha una trentena o quarantena de fotos, ja tens clar quines són les 5 primeres. Quan les veus així totes juntes, ja dius, ostres, aquestes 5 impacten més, no? O 6 o 7, però ja saps quines aniran allà al davant. Llavors ja entres en detalls més tècnics, de que si està enfocat, de que si està tot enfocat, si no, si... Ui, aquí li ha marxat l'enfoc, aquí ha retocat massa, no? Sí. Clar, hi ha coses... També el primer que hem de fer és llegir-nos les bases una mica, perquè com a jurat i com a participant, doncs has de saber què demanen i què no demanen. Com dèiem, hi ha concursos on et demanen el RAW, hi ha concursos que te'l demanen, diguéssim, ja de sèrie, però hi ha concursos que si ets finalista te'l acabaran demanant aquell RAW. Llavors, vigila amb el que toques, perquè pot ser que després te'l demanin i et descalifiquin, no? I diguis, ostres, una foto que tenia que podia haver entrat i m'he passat aquí retocant i m'he quedat fora, no? Llavors, el primer és llegir-se les bases, tant com a jurat com a participant, per saber després què avaluar, no? Nosaltres com a jurat hem de saber, clar, la temàtica. De vegades dius, ostres, una foto molt impactant, m'ho invento, lluna, i és un sol, doncs clar, ja aquella foto, per molt impactant que sigui d'un sol, doncs no entra en aquella categoria de llunes, no? I llavors dius, doncs, sabent-ho greu, l'has de descalificar, no?
O se'n si va, no ho han se'n fet, va l'última.
Si no ho ha fet ja l'organització, sí. Perquè això... Clar, quan no entren en categoria, normalment l'organització ja hauria de descartar aquelles fotos.
A veure, de fet, nosaltres els anem de jurat en concursos socials, que diguéssim són els concursos que fan les associacions interns entre els seus membres per no sé, per anar practicant, sobretot, i llavors cada mes posen un tema i jo què sé, i tothom presenta fotos d'aquell tema. No anem a concursos internacionals ni nacionals, com aquell que diu, eh? En principi som jurats d'aquí, entre associacions, sí, i alguna vegada que t'han demanat algun concurs, ja no d'ell, sinó extern, però també ho fas, però són, a veure, no anem de professionals tampoc, anem amb els nostres coneixements. Després hi ha jurats bons i internacionals, això, que aquests ja filen més prim que a la bueno, millor fotos que nosaltres triem, ells les traurien.
O jurats de la federació, no? Perquè també tenen una formació allà com a jurats i tal, que al final tot això és subjectiu, val? O sigui, sí que hi ha coses que pots avaluar de manera objectiva, no? Si una foto està enfocada o no, això és objectiu, però tot i així, dintre d'això... pot ser que aquella foto sigui prou bona perquè encara que estigui desenfocada tu subjectivament t'agradi, no? I llavors hi haurà jurats que no li molestarà un desenfoc i hi haurà jurats que sí, no? Llavors també si coneixes el jurat i l'estil que tenen i que els hi agrada, doncs també és més fàcil intuir que pots presentar que valorin bé, no?
També poden haver desenfocs buscats, no? Que llavors...
Sí, sí, no, però clar, tot depèn com sigui la foto, depèn de moltes coses, ja et dic, però que a mi m'agraden les fotos amb una profunditat de camp molt petita i que només estigui enfocada una part de la foto i la resta estigui tot desenfocat, no?
Pel que estiguin ara escoltant, que això suposo que hi ha molta gent que diu, què haig de fer perquè surti... la persona enfocada i el resta desenfocat. Això, vull dir, expliqueu exactament quin és el truc.
De fet, em sembla
que és una cosa fàcil, eh? No? Però,
de fet, em sembla que ho hem explicat ja en algun, sí. Sí, en algun programa anterior.
Bueno, de fet, és un diafragma obert i enfocar a l'objecte o la persona que vulguis i l'altre ja et quedarà desenfocat. I si és un tele, millor que un gran angular, perquè un gran angular, per molt que obris el diafragma, igual t'ho enfoca tot, també. Però si és una tele una mica mig llarg, ja és més fàcil d'aquest desenfoc i amb un diafragma obert.
I distància del subjecte que enfoques al fons. Sí. Contra més distància hi hagi,
també.
Més desenfocat sortirà també.
Sí, contra més lluny facis la foto, no?
Contra
més... O sigui, tu, amb un tele, clar.
Si la fas tu amb un tele, però que tu estiguis relativament a prop de la persona o objecte que facis i el fons, estigui lluny d'aquesta persona.
Bueno, tornem als concursos. No sé si amb aquesta pandèmia s'han fet molts de concursos, perquè clar, la gent...
Bé, sí que se n'han fet, se n'han fet. El que passa que clar, hi han hagut alguns que han tingut que canviar formats, perquè hi havia alguns que eren molt presencials, no? D'un dia pues, com aquest d'aquí del que fan al castell, de la festa del parc d'Olèrdola. I llavors, clar, allò era un dia en concret que havies d'anar allà a fer les fotos. Llavors aquest any han canviat la temàtica i ja era més oberta a tot l'entorn, no?, del parc. Sí. I no era només la festa, sinó...
No entrava, el tema de festa major del parc, diguéssim, no entrava. I hi havia els premis més repartits amb temàtica general, que eren els parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix.
De fet, tu vas tenir premi, no?
No, no, aquest any vaig participar.
L'Oriol, no?
Un company, sí, un company de l'associació, sí.
Clar, perquè feu de jurat, però també us agrada participar i molt en concursos i n'heu guanyat, només d'una.
Sí. L'Ignasi, uns quants. L'Ignasi Pellissa, uns quants.
Aquest any, darrere de la pandèmia, i pues, estava una mica com desanimat i no he participat en cap aquest any passat, diguéssim. I aquest any, amb el que portem d'any, tampoc. Estic una mica allò... No tinc temps i, bueno... Ja m'hi tornaré a posar quan pugui, quan estigui amb ànims de fer-ho. Ja. Perquè això també influeix, no? L'estat d'ànim per participar en un concurs i fer aquelles fotos que dius que tinguin impacte, si no et ve de gust fer la foto, doncs ja no val la pena participar perquè ja saps que no...
De fet, a mi m'ha costat també, o sigui, amb la pandèmia, encara que t'han deixat sortir per aquí, però realment, doncs fins ara que ara han començat a sortir orquídies silvestres, i ara m'he animat un altre cop a fer fotos, però ara feia dies que no...
Això és una mica cert, eh? Jo, de fet, vaig obrir l'altre dia la maleta, també. Estava la bateria completament descarregada. La vaig carregar i al final no vaig anar a fer fotos, perquè volia anar a fer fotos al futbol i es va ajornar. O sigui que, realment, la pandèmia ha deixat la càmera molt, molt dins sí. la maleta.
Sí. Sí, sí, sí. Però... O tens un petit estudi a casa on fer les fotos o, bueno, també t'ha complicat una mica les coses i llavors ja et desanimes i costa més, bé, i és el que dèiem.
Depèn molt de la situació de cadascú, també, i clar. Però en general ha sigut això.
Bé, no sé si ara, si teniu així una mica al cap algun concurs que es faci ara... en aquests dies o aquests mesos, o no sé si per Sant Jordi se'n solen fer de concursos.
De fet, en fan un justament que organitzen aquests mateixos que fan el del Viu al Parc, però bueno, tampoc he participat. No sé si algun company de l'associació ho haurà fet, perquè hi acostumen a participar cada any, a la millor sí, perquè és el que va guanyar el del Parc aquest any passat, l'Oriol, un company nostre. I potser també he participat amb el de Sant Jordi, perquè també aquesta gent també el fan cada any, el de Sant Jordi, que és l'associació fotogràfica de Castelldefels.
Perquè quan participes en un concurs no vol dir que tinguis que anar a fer la foto per participar en el concurs. La foto igual ja la tens feta, no?
Sí, bueno, és el que dèiem, depèn de la temàtica, no? Ah. I és important llegir-te les bases per saber-ho. Clar, normalment aquests del Parc d'Olèrdola, doncs és això, és l'entorn del Parc d'Olèrdola. Això no vol dir que... Pues, si tu vius per aquí i vas sortint regularment pel parc i vas fent fotos, doncs pot ser que tinguis alguna foto ja per presentar. Però si no, hi ha gent que mira els concursos, mira les bases i diu, ostres, però mira, me'n vaig allà. Ara, com diem, està una mica complicat, però ral·lis fotogràfics o concursos, doncs pues mira, me'n vaig allà, passo el dia i aprofito per fer unes fotos i poder presentar en aquell concurs, no?
Sí, també d'una vegada, evidentment, concursos d'aquests, no? Concursos que vas allà i tens que fer les fotos allà sí. I en aquell moment la presentes, la foto sí. Aquella, no? Mm-hmm. Sí. Que potser aquests són més divertits, no?
Sí, aquest en fan un anualment a Torrelavit, que és la marató fotogràfica de Torrelavit, ja fa molts anys que el fan.
El van anul·lar,
i aquest any passat precisament el van anul·lar i fins a l'última setmana no van dir que l'anul·laven perquè
estaven
ja van
pendents,
veure
que...
normalment és a l'octubre crec o sí. octubre-novembre, em sembla
octubre
i va ser quan es va tornar a complicar tot una mica i llavors van anul·lar-ho i... però és un concurs que feia anys que... i allà passes tot el matí, diguéssim, allà entre... comences a fer fotos a les 9 del matí, crec que és, o a les 10, i a la 1 o a les 2 es tanquen i han d'estar entregades ja. I allà sí que pots retocar el mínim que puguis retocar des de la càmera i prou, perquè la gràcia és que la càmera, la foto surti tal com l'has feta.
Sí, sí, allà les has de presentar allà al moment. Has de disparar en JPG, diguéssim, i llavors presentar les fotos tal qual. Llavors el que permeti fer la càmera, sí, clar, si tu vols fer un blanc i negre, doncs ja li has de dir allà en el moment de la càmera que et faci un blanc i negre. Si la vols més saturada o menys saturada, no? Doncs amb els ajustos aquests bàsics que tens a la càmera per tractar, per revelar el JPG, que al final el que fa la càmera al disparar és revelar aquell raw que tu estàs fent a la càmera, simplement. Llavors t'ho fa la càmera de manera automàtica amb aquells valors que tu més o menys li has dit.
Bé, ja a la part final, si de cas, aquests concursos, aquestes moltes fotos que s'han fet i tal, després també poden haver exposicions.
Sí.
No, d'aquests concursos.
Normalment, a veure, com dèiem, ara està una mica complicat tot, però normalment sí, quan fan el concurs es fa de vegades una petita exposició de totes les que s'han presentat, sí, perquè a la millor no hi ha una sala prou gran com per fer-les totes, o de vegades ja si és un lloc que sí, pues em posen a veure, és complicat, perquè si és un concurs de molta participació
normalment finalistes.
Sí, normalment finalistes o una petita selecció de cada autor, per dir alguna cosa. Encara que no hagin sigut finalistes, si tenen espai per ficar una foto de cada autor que hagi participat, la posen. En aquest cas, per exemple, amb el de Castelldefels, que és el que estàvem parlant. Hi ha d'altres que a la millor fan una exposició online o que les pots veure a través d'una web o a través d'un enllaç i pots veure-les online, les fotos que s'han presentat o les finalistes, de vegades, perquè sí, hi ha concursos que presenten 3 o 4.000 fotos, llavors tampoc les pengen totes. Llavors sí que són més les finalistes i les guanyadores.
Clar, perquè com altres concursos, abans quan presentaves en un concurs de llibres havies d'anar per portar el paper, tot el llibre escrit, ara ho envies en Word o en PDF o en el que sigui, ja està, les fotos el mateix, m'imagino, no?
Sí.
Abans es presentava amb el paper fotogràfic,
sí,
ara, com ho dius tu, amb RAW, no amb
tot,
JPG.
Tot i així, hi ha concursos que demanen la impressió, Bueno, aquest de Castelldefels, exactament, el de Viu al Parc, aquest ha de ser...
Sí, ha de ser en paper.
Fotografia impresa.
Paper sobre una cartolina...
I a més muntat, sí. Muntat sobre passepartout, cartolina...
Hi ha de tot. Cada vegada s'estan fent més digitals. De totes maneres, a mi el format digital, sí, és molt pràctic, el que vulguis, però després a l'hora de valorar aquelles fotos o de sobretot de fer de jurat o de veure-les o el que sigui, és molt més fàcil si les tens allà impreses i les pots veure i les pots remenar les tens presencials, diguéssim, te'n recordes més, no? Ho estàs veient visual. D'altra manera, si les estàs veient en una pantalla i les vas passant una a una, de vegades et pot passar, ostres, aquella que he vist no me'n recordo, torna enrere, bueno, i de vegades et fas una mica liu, no?
Costa més tenir-les totes, veure-les totes d'un cop d'ull.
Per comparar.
I en canvi, o almenys així en concursos petits, a veure, si són molt grans ho has de fer també a tongades, no? I has d'anar passant fotos físicament, tenir unes quantes allà sobre la taula, següent tongada i vas fent, no? Però normalment aquests que anem, com no hi ha moltes fotos, doncs és molt més fàcil aquesta valoració de totes en conjunt i el que dèiem, ja veus quines quedaran les primeres perquè et criden més, no?, quan les estàs veient allà totes juntes exposades.
Encara que marxem una mica de temàtica, però que parlàvem de fotos impreses, avui dia hi ha impressores que fan i imprimeixen les fotos molt bé, no?, i no són excessivament cares, no?, diguem, les més... n'hi ha econòmics, home, n'hi ha bones, que sí, que les imprimeixen perfectes, però avui dia no,
sí,
hi ha impressores.
Avui en dia el car és la tinta.
És la tinta.
Exacte. La tinta i
el paper,
després el paper.
El paper també ha de ser bo,
sí,
perquè clar, si no...
Sí, sí, no pots agafar i ficar tenir una impressora bona amb tinta bona i agafar un paper, aquest mateix, paper fotogràfic, aquest mateix, no.
Perquè la millor... No tots els papers fotogràfics són bons.
No, i les tintes tampoc recomano que siguin d'aquestes de marca blanca, és a dir,
han de ser
la impressora original, no? Té la seva tintes provades amb la seva marca,
sí.
I a mi m'ha passat, perquè allò de dir, va, vinga, ho provo, i no, no ha tingut bon resultat.
Que les densitats de les tintes no són les mateixes.
Que canvia tot. Doncs
quasi el millor és anar a portar-ho a revelar, i
jo crec,
que tampoc és car, no?
Jo crec que és més barat portar-ho a revelar.
És més barat.
Més barat portar-ho a revelar que imprimir-t'ho a casa, perquè realment és això, les tintes... O sigui, la impressora en si pot ser més o menys cara, però realment no és una inversió molt gran. Però després les tintes... si vols imprimir, clar, una foto gasta bastant de tinta i acaben sent cares. Jo crec que, bueno, hi ha por ahí algun, a internet algunes comparatives de preus i tal, de quant et costa la impressió amb algunes impressores, i
és el que diem, no? És millor quan acabi la tinta comprar una altra impressora que va ben tinta.
De vegades sí.
De vegades sí, sí, sí. Sí, sí.
Mira, jo he fet servir les dues coses, perquè tinc una impressora normaleta, però el problema que tinc jo és que, com que de vegades espero última hora presentar-les, allò no em queda més remei que fer-ho a casa ràpid i corrents. I llavors, ai, ara em falta tinta d'aquesta, això també passa.
Sí, sempre, això sempre, s'acaba la tinta al moment precís.
Moment.
Doncs Ignasi, perfecte, ja sabem una mica més de concursos ara. Aviam si se'n poden començar a fer molts, aviam si acaba tot això i es pot sortir la gent, trobades i concursos, sobretot trobades, que també és molt maco anar a fer tots junts, doncs, fotos a on sigui.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies i ens tornem a trobar d'aquí un mes.
Molt bé, molt bé. Perfecte, gràcies.
Vinga, gràcies. Adéu. Adéu.
I després d'aquesta cita mensual amb els dos Ignasis, l'Ignasi Blanca i l'Ignasi Pallissa, encara tenim un parell de cites en aquesta última hora del Penedès en xarxa. A partir de les 11 feinejarem en filosofia amb el professor Pere Martí i a dos quarts tocats de 12 entrem a la cuina amb la nostra xef Gemma Riera, que avui ens proposarà plats amb productes de primavera, pèsols, favetes, maduixots... Abans, però, cita amb les notícies. Butlletí de les 11 i seguim amb tot això.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.